Tornem al Sant Cugat a Fons, ens hem acomiadat ja del Pablo Jiménez i ara qui rebem és el Juanjo Cortés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A l'espai d'història del Sant Cugat a Fons aquesta setmana toca Història de Valldoreix, Història de Valldoreix que avui se centra en un dels espais més concorreguts del territori.
Sí, un espai utilitzat per tothom i fins i tot per gent que el mira des de la distància del tren, no? Passant per allà.
És l'única imatge que molts tenen de Valldoreix, de fet.
Exacte, no ens adonem, però és un aparador per milers i milers de persones que passen cada dia amb els ferrocarrils i que tenen una idea de Valldoreix pel que veuen en el petit tros o recorregut que fa al voltant de l'estació.
Aquell trosset que, de fet, tampoc reflecteix a la resta de Valldoreix.
Exacte, és un espai molt reduït i molt concentrat i, a més, amb una dinàmica diferent a la resta del que és el territori de Valldoreix, no? I fins i tot, si passes un dissabte al matí en el tren, tens una imatge distorsionada perquè és el dia del Mercadet, que per tant també hi ha una confluència de gent i una vida especial al voltant de les parades del mercat.
Estem parlant de la plaça de l'estació.
De la plaça de l'estació i el seu voltant.
I el seu voltant. Plaça de l'estació, l'estació de Valldoreix, data, si no m'equivoco, dels anys 20?
De l'any 30.
30, de més o menys, gairebé l'encerto. De l'any 30. Per tant, haurà patit molts canvis des de...
Ha patit molts canvis. Ha canviat la seva fesonomia de manera radical. Tenim no només la pròpia estació, que tot i ser un element patrimonial en un edifici que va ser construït amb aportacions voluntàries de la gent de Valldoreix. De fet, a Valldoreix el tren va passar de llarg quan va arribar al Vallès, no? Primer va arribar a Sant Cugat el 1917 i va passar de llarg, no es va aturar a Valldoreix. I, per tant, davant d'aquesta necessitat de tenir una estació, doncs, la gent de Valldoreix va abocar donatius, van anar a fer aportacions fins a aconseguir construir un baixador en aquell moment, avui en dia estació de Valldoreix.
De fet, fa unes setmanes, en aquesta mateixa secció, parlàvem amb els primers estiuejants que hi va haver a Mirassol i ens deien que l'obertura de l'estació de Valldoreix va canviar moltes coses des del punt de vista de mobilitat, de com arribar fins i tot a Mirassol, no només a Valldoreix, clar, també a Mirassol. Amb els anys, aquesta zona, la zona de Can Cadena, per tant, també, s'ha convertit en un dels centres de Valldoreix, que entendria, per dir-ho d'alguna manera, té dos centres més comercials, on hi ha més, que seria Mar Roig, si no m'equivoco, i Can Cadena.
Sí. A més, el tros de Can Cadena és una cruïlla tant pels vehicles, que passen també de llarg o no, o fins i tot el nucli de l'estació, Can Cadena, s'ha convertit en un pol d'atracció d'estacionament de vehicles de tot el municipi i més enllà del municipi, no? Això està detectat en certs estudis que es van fer al seu moment, com vehicles d'altres poblacions, com Rubí o fins i tot Manresa, aprofiten la gratuïtat d'aquest aparcament que tenim, d'aquesta zona d'aparcament múltiple, perquè hi ha diversos espais, a la zona de l'estació de Valldoreix, aparquen allà els seus vehicles i baixen a Barcelona en ferrocarril, amb la qual cosa també facilita, doncs, això, no? Una atracció per part de gent, bueno, de tot el municipi, però també d'altres llocs.
De fet, el que dèiem, també serveix com el que es coneix aquest concepte del park and ride, que potser creixerà més encara quan Sant Cugat sigui... pagui
zona 1.
Tarifa plana aquesta de zona 1 de l'àrea metropolitana. Suposo que això d'alguna manera ja ho té planificat l'EMD, si no m'equivoco, obriran nous aparcaments una mica més amunt.
Bueno, estan en estudi pel que jo tinc entès. Mm.
I com era aquest baixador? Quan va trigar a convertir-se en estació primer i també, d'alguna manera, als edificis o aquesta configuració actual de l'urbanisme, de quan data?
Bé, hem de tenir en compte primer que l'estació no només va ser o va rebre el nom de baixador, sinó que a més en si mateix era un habitatge i vivia una família en la planta superior, que era la família del cap d'estació. I vinculat a la vida d'aquesta plaça, doncs hi ha hagut dues famílies o tres de caps d'estació que han tingut, doncs, un paper destacat en el desenvolupament de la vida, no?, d'aquesta plaça. Per un cantó tenim primer la família de la Joana Delgado, que el senyor Delgado era el cap d'estació, que parlarem després d'aquesta senyora, de la Joana Delgado, aquesta nena, amb el seu dia. El cap d'estació, el senyor Bajos, que la seva filla, la Maria, doncs va regentar el bar de l'estació durant moltíssims anys, i la família Fernández, el Nicolás Fernández, que a més un home d'una gran humanitat, un home molt gran
en, tot el seu...
en tots els sentits, i que la seva dona i la seva filla regentaven una perruqueria molt a prop de l'estació, la perruqueria Montserrat. Per tant, famílies que han viscut a l'interior de l'edifici de l'estació i que segurament avui en dia hi ha molta gent que desconeix aquest fet, no? Que avui en dia ja no hi viu ningú, però que històricament doncs, el cap de l'estació tenia la seva llar amb la seva família en el pis superior de l'estació, de l'edifici de l'estació.
Quan fa que no hi ha caps d'estació a Vall d'Oreix?
Bueno, tot això es va transformar en la mecanització del servei de bitllets. Abans tenies una guitzeta que tenies una persona, en aquest cas el cap d'estació, que venia els bitllets de cartró, aquells famosos bitllets de cartró, que després passava el revisor i te'ls marcava. Tot això s'ha perdut, ha canviat, i per tant avui en dia tot està mecanitzat, tenim les màquines i sí que tenim uns operaris de Ferrocarrils que es dediquen doncs, a vegades a controlar o solucionar els problemes que es poden generar en les màquines espenedores, no? Però tot això ha canviat. Però és que fins i tot a l'interior del vestíbul de l'estació, a més, hi havia un quiosc que s'ha perdut i que, en certa manera, es va voler recuperar aquest quiosc amb una concessió que es va fer fa uns anys d'un quiosc que hi havia a la plaça, al costat del bar, però aquest quiosc tampoc va fruir, també, en certa manera, per els canvis de tendència de la lectura de premsa.
Clar, els quioscos ara mateix no tenen un futur esplendorós.
I s'ha perdut, però és que el quiosc que hi havia a l'estació el regentava, a més, el carter de Vall d'Oreix i la seva família, amb la qual cosa també tenia tota una peculiaritat, no? El senyor Medina...
Era una oficina de correus, també, o...?
Era... Bueno, feia una mica... No, el correus ho feia a l'oficina de correus, no?, o el repartiment. Però sí que era curiós, com, per exemple, el primer tren, un dels primers trens que arribaven a Vall d'Oreix procedent de Barcelona, descarregava els fardos de diaris embolicats, bueno, embolicats no, lligats amb uns cordills, i ell baixava a les vies i l'agafava i després el posava en venda, no? Tot això avui en dia és impensable, ha canviat, i per tant és, bueno, un altre món diferent el que recordem alguns o el que se sap que existia.
Com era la feina d'un cap d'estació, en aquest cas, també?
Clar, el cap d'estació controlava les sortides dels trens, és a dir, hi donava la sortida i tenia relació amb la gent, amb la venda, i, bueno, vigilava també una mica les instal·lacions. Era, bueno, era com casa seva i regentava aquell servei, però també regentava un edifici i tot el que implicava doncs,
el manteniment
etcètera,
i
etcètera,
la neteja, no? I aquestes,
bueno,
coses, entenc,
i,
també.
Bueno, estar a la White i en tot cas avisar de les coses que... de les incidències que hi havia. A part que les estacions eren obertes, no és com avui en dia, que per accedir a les vies has de passar doncs, unes tanques...
O saltar unes tanques, bueno, això ho he vist en alguns casos. Jo.
També passa. Però bueno, controlava tot això, no? I era una altra vida, hi havia una relació personal, hi havia una relació de coneixement, etc. Tot això ha canviat.
Parlaves d'aquest quiosc del senyor Medina de la perruqueria Montserrat, del cap d'estació, del bar de l'estació... D'alguna manera, abans, els personatges o les personalitats que hi havia en aquestes places eren molt més, més conegudes.
Exacte, i en el cas de l'estació eren personatges d'allò de... Bueno, la gent se'n recorda. Les diferents generacions de valldoreixents i valldoreixenques ens recordem dels personatges, dels homenots que hi havia, o d'aquestes senyores que hi havia de manera molt especial. A la
no em referia a personatges des del punt de vista negatiu, sinó al
contrari.
No,
personatges en el sentit d'homenots, en el sentit de personatges que identifiquen una població i que donen vida, no? I que són el referent doncs, d'un lloc. En aquest cas, clar, qui no recorda a la Maria Bajos doncs, regentant, i el seu marit, l'Alfonso, regentant el bar de l'estació, no? De moltes generacions que hem anat allà doncs, a prendre un cafè, a berenar, a fer el vermut. Hi havia una petita colla que feia una tertúlia allà al bar de l'estació cada matí. Era, bueno, i la personalitat de la Maria, una persona, un personatge, però entranyable, i una persona que recorden doncs, moltíssima gent de Valldoreix, no? Mm. Per no parlar dels taxistes. Els taxistes d'un altre món, també. Primer, molta gent, la gent més gran de Valldoreix se'n recordarà del senyor Calvo, del senyor Pere, bueno, personatges entranyables i emblemàtics, però després hi havia d'altres, no?, que van venir després, com el Puig, que a més el Puig regentava també un taller mecànic a la mateixa plaça de l'estació, o el Manolo, bueno, o tants altres taxistes que tenien, bueno, feien vida en allà, en tot aquell espai. I de, quan parlàvem del pàrquing, de l'aparcament que ja existeix avui dia, és un aparcament no vigilat i és un aparcament absolutament lliure. Però antigament l'aparcament de l'estació de Valldoreix era un aparcament vigilat que es pagava una taxa per l'estacionament de diari i bueno, estava regentat pel senyor Inocencio García, un personatge que encara recorda moltíssima gent de Valldoreix, no? Bueno, un bon home que bueno, entranyable i que vigilava el pàrquing.
I tots aquests edificis que hi ha al voltant, sabem que sí, que les escales aquestes que s'han inaugurat fa poc per pujar la...
Clar, les escales
la
aquestes...
és una altra cosa, això fa molt poquet, però la resta dels voltants, quan va començar a urbanitzar-se tot el voltant de l'estació?
Bueno, al voltant, en el moment que s'inaugura l'estació, a part de que hi havia petits edificis, en aquella zona, però es comencen a generar edificacions perquè la gent que arriba en tren, primer hi ha gent que ve a buscar un terreny per comprar i per tenir una torreta a Valldoreix i, per tant, es van generar com a mínim dos serveis d'APIs, del que avui dia són APIs.
El que ara són els immobiliaris, l'idealista d'aquell moment.
Exacte, hi havia una que estava just només a sortir d'estació, que encara existeix l'edifici, i un altre que és el petit edifici, que, bueno, caseta que s'ha enderrocat per remodelar tot l'accés a l'estació i la rampa que s'ha fet, que en aquella caseta doncs, també hi havia un altre venedor de terrenys i d'oficina tècnica per fer casetes. No? Per tant, la primera necessitat era això. Al mig de la plaça, encara que avui en dia no ho sembli, hi havia una botiga, hi havia una casa, una petita casa, amb una botiga al costat del Pi, del famós Pi.
Ara en parlarem del Pi, eh?
I hi havia una botiga, un colmado, per tant, que molta gent no se'n recordarà. Després hi havia tot el servei d'autobús, que encara és un servei que funciona i és una parada, bueno, és el centre neuràlgic del servei d'autobús, no?, amb la connexió amb el ferrocarril. Hem passat de tenir una sola línia, més la línia que feia Mirasol, bueno, Magianer-Sant Domènec, dels autobusos Martín, que feien tot el recorregut aquest, que passava també per l'estació de Valldoreix. Tot això doncs, ha canviat. Avui dia hi ha quatre línies d'autobusos a Valldoreix, bueno, i els autobusos també eren emblemàtics, no només les persones que regentaven aquests autobusos, sinó també els xòfers, també personatges, doncs, bueno, alguns molt, molt recordats, no? Dels autobusos, clar, tenim primer l'Agustí Calafell, que, bueno, que regentava aquesta línia, després els germans Puig, després també Said Tour i l'empresa que tenim actualment. Per tant, també hi ha hagut tot un recorregut de personatges vinculats en els autobusos i els seus xòfers, no?
Uh-huh. I parlem precisament d'aquest altre punt emblemàtic de la plaça, que és aquest Pi de Valldoreix, que de fet ha estat actualitat fa pocs mesos perquè l'EMD el va retirar perquè bàsicament estava mort.
Es va morir.
No hi havia més remei, tampoc hi havia molt més a... Però, sí. I després es va convertir en una escultura a càrrec de l'escultora de floresteria en Patut i el René Müller. Aquest Pi d'on sortia? Què hi feia allà?
Bé, aquest Pi té una història molt interessant perquè a Valldoreix van tenir la sort dels anys 30 i els anys 40, també més enllà, no?, els anys 50 també, van tenir la sort de comptar amb un mestre, el mestre Parvellini, que va tenir molt clar que des de l'educació i la cultura es transformava el món, no?, es podia transformar el món. I amb els seus alumnes, ell feia classes a casa seva, a la zona del Mas Fuster, ell va tenir molt clar que una de les necessitats per transformar Valldoreix era plantar arbres. I va ser el que va organitzar en un primer moment la Festa de l'Arbre. Aquesta festa, que s'inicia l'any 49, rep en un primer moment el suport de l'Associació de Propietaris de Valldoreix i més tard, fins i tot, aconsegueix també el suport de la Diputació de Barcelona. amb aquesta promoció que ell feia entre els, i educació també, aquesta tasca educadora entre els seus alumnes, doncs es va fer que plantessin bueno, llavors i que fessin planters de diferents arbres i espècies d'arbres. En tot això, aquests planters van anar creixent, evidentment, i després es van plantar als carrers de Valldoreix. Un d'aquests planters, el que custodiava o el que vigilava i va cuidar doncs una nena, que en aquell moment tenia 6-7 anys, la Joana Delgado Yasser, és el famós pi de l'estació. I es va plantar in situ, tot i que ja existia el planter anteriorment, es va plantar el mes d'abril-maig de l'any 1950. La qual cosa, a partir d'aquí, es va convertir en aquest pi monumental doncs, que malauradament doncs, se'ns ha mort.
S'ha fet el que s'ha pogut per salvar-los?
Es va fer tot el que es va poder. Em consta per part de l'àrea de Medi Ambient, de la Medi de Valldoreix, que es va intentar tot el que es va poder per salvar aquest pi, però que malauradament doncs, no va poder ser.
Mm. Doncs, en qualsevol cas, això s'ha convertit en una escultura. Jo que vaig seguir el tema per Cugat.cat i vaig anar fins allà i vam també fer un vídeo sobre com l'Ariane i el René estaven convertint en aquestes cadires salvatges. Recordo que hi havia certa... La gent no s'ho va prendre gaire bé.
No, perquè hi ha molta gent que, bueno, que no, potser l'AMD on no es va fer prou difusió, i déu-n'hi-do la difusió que es va fer, però no va arribar a tothom, i molta gent va pensar doncs, que l'arbre s'havia tallat directament per convertir-lo en una escultura, cosa que no és així. Hi havia gent que deien que havien assassinat el pi, que l'havien matat. Bueno, hi ha hagut opinions de tota mena. No? La veritat és que aquest pi antigament doncs, tenia tota una zona que podia prendre aigua del terra perquè no estava ni encimentat, ni asfaltat, ni res de res. A més, el canvi del que parlàvem al principi, no?, d'aquesta xerrada, el fet de tanta densitat de trànsit que hi ha allà tot el dia, constantment, no només dels autobusos, sinó de la quantitat de cotxes que no només van al pàrquing, sinó dels que aparquen doble i triple filera.
El que recordo de fer aquell vídeo és que allò era un...
Bueno, és una... Bueno, no ho sembla, però és una constant circulació i estacionament de vehicles, molts d'ells també uns minuts que s'aturen per esperar algú que baixa del tren, no? Tot això bueno, va convertir en una asfíxia, que li deien en principi asfíxia radicular, d'aquest pi, que mica en mica, i sembla ser que també va agafar algun fong, però això, tot això no podrem assegurar. El cas és que es va morir.
El progrés...
Bueno, tot el que és viu tenim una durada, no? Més o menys. Clar,
sap greu, però també és veritat que...
És molt greu.
Pins no en falten.
No, per sort tenim molta zona vegetal, no?, i una massa arbòria important, però sí que és cert que la pèrdua d'aquest paisatge sentimental, perquè també forma part del paisatge sentimental de la gent de Valldoreix, doncs s'havia de fer alguna cosa. I s'havia de recordar doncs, aquesta història d'aquest pi i el que ha significat. Hem de pensar que aquest pi no era tan sols un arbre. Allà es feien les festes majors de Valldoreix, antigament. Allà es veien les sardanes sota aquell pi. Per Nadal s'il·luminava tot el pi de manera especial, amb llums de colors, i el dia de la tarda de Reis, doncs els Reis arribaven en tren a Valldoreix i era el lloc on, sota el pi, on les autoritats els rebien, no? Per tant, és quelcom més que un arbre monumental, és un lloc doncs, que forma part de la memòria viscuda de moltíssima gent de Valldoreix, no? Sabia fer alguna cosa. Era o talar-lo, era impossible plantar un altre arbre monumental en allà, i bueno, es va pensar en convertir-lo en una escultura per donar-li una continuïtat i una memòria amb aquest pi, i tenint en compte que, doncs, que tenim els artistes de l'Ariane i el René que, doncs, que desenvolupen aquest projecte, no?, de cadires salvatges, i podíem aprofitar doncs, aquesta idea artística, aquest projecte artístic i aquest, bueno, que quedava del pi, doncs es va considerar de fer aquestes cadires, no? Aquest diàleg monumental, que és com es titula aquesta escultura.
que d'alguna manera també és per conservar el pi d'una forma, de la manera més fidel possible, no? Perquè, clar, si l'has de tallar no,
clar,
et queda més...
Si, és que si no, què ens hagués quedat? Un monòlit com el que han col·locat? Doncs ara tenim una escultura que ens recorda, doncs, una mica la idea del que, com va ser aquest pi, i al costat també s'ha col·locat un monòlit d'aquests de memòria històrica que es fan a Valldoreix, on es recorda la història del pi i es recorda, doncs, aquest origen de la plantació i es recorda, bueno, de l'espai viscut al voltant d'aquest arbre monumental.
En tot cas, sovint parlem de llocs de Valldoreix, parlem un cop al mes aquí de llocs, de zones, de costums, vam parlar de la salut l'última vegada, però segurament no hi ha cap lloc de Valldoreix que hagi suposat un canvi tan gran pel territori com aquesta plaça de l'estació i aquesta estació que es va construir, com es deia el Juanjo, l'any 1930.
Exacte. Pensa que els darrers anys primer es va transformar el bar de l'estació, es va fer una cosa més moderna, es va treure l'antiga emplaçament de l'aparcament dels autobusos i dels taxis, que es va col·locar el quiosc, que també després es va treure, s'ha tret la caseta d'aquest api que parlava al costat de les escales i s'ha fet una rampa i un espai, bueno, de descans en allà. Malauradament també un petit pi que hi havia, doncs, també s'ha mort i s'ha substituït per una olivera. I, bueno, i la resta, també hi ha un espai també que es va canviar d'ubicació dintre de la mateixa plaça, que va ser a l'estanc, l'estanc que hi havia justament a la sortida de la plaça començant a pujar, es va transformar i es va modernitzar i es va col·locar en un altre espai reordenant dintre de la mateixa plaça, no? Per tant, és una plaça que, com deies tu, doncs, ha sofert moltes transformacions i aquesta topografia sentimental de Valldoreix per molts, doncs, ha canviat. Però bé, la vida és així i les coses han d'evolucionar perquè siguin útils, no?
Clar, també és cert que la memòria de la gent, també les generacions més joves, segurament a aquest pi no els hi genera tanta...
Exacte.
Tants de records, perquè al final queda encaixat en aquesta plaça que és la que ells recorden, no? La memòria generacional és sempre diferent. En qualsevol cas, hem descobert un punt més avui d'aquest Valldoreix, que en alguns casos Valldoreix que ja no hi és. També parlàvem fa el dia que va venir el Jaume Espina, amb història, parlant dels estiuejants, d'aquell Mirasol que ja no hi és.
Que ja no hi és.
També d'un punt de Valldoreix, l'hotel Rossinyol.
Exacte.
Que, si no m'equivoco, tampoc.
No, l'hotel Rossinyol es va generar com a hotel. Durant un temps va ser l'hotel de concentració de l'Espanyol de futbol, a l'època del Solsona, jo el recordo, els nens que anàvem allà a veure-ho, i després s'ha transformat en un negoci, doncs, que té molt de futur, no? Que són els geriàtrics.
Exacte, haurem de parlar algun dia també de comerços emblemàtics de Valldoreix. Juanjo Cortés, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Per ser avui amb nosaltres. Nosaltres marxarem avui amb aquest format d'una hora que fem els dimecres. Marxem parlant de Valldoreix i demà al matí tornarem a parlar de Valldoreix, en aquest cas de la Setmana de la Gent Gran, que comença demà, de bon matí, demà a les 9. En parlarem el tema del dia. Marxem nosaltres ara, com sempre, amb música local. Parlàvem del Valldoreix, que ja no hi és, també d'un grup que ja no hi és, que és de Risses. Escoltarem un dels seus últims èxits, que és Cucurelles. Nosaltres marxem en aquest programa que fem Qui us parla, Albert Prat, i el control tècnic avui, el Josep Maria Casas. Fins demà! Em fa sentir més fan. Pot treure un tutu que tant s'hi plou.